Montseny, guineus i alzines. Diverses coses criden l'atenció d'aquest parc natural. És enorme, més de 30.000 hectàrees. Té un paisatge molt canviant segons les zones, però sempre atractiu. El seu interior està bastant poblat, ja que dins del parc viuen més de 500 persones. Afecta 18 municipis i, finalment, és a cavall de 3 comarques, el Vallès Oriental, Osona i la Selva. Per a mi, aquesta zona té un record molt especial, ja que vaig passar els anys 1937, 38 i 39 a Viladrau, al peu del vessant nord del massís. Des d'allí feia escapades o excursions muntanya amunt, i així és com vaig conèixer i trepitjar els cims dels Matagalls, el Turó de l'Home o les Agudes. Però ja tornaré més tard sobre aquest assumpte. Ara, la qüestió és deixar clar que per a fer-se una idea d'aquest gran parc natural s'hi han de dedicar com a mínim 3 dies, que és el que jo faré, ja que, com els altres parcs, disposo d'un tot terreny. En Pere, carregat de feina com sempre, va dir-me que aquesta vegada ell no em podia acompanyar, però que ens trobaríem a Granollers l'últim dia de la meva estada al parc a l'hora de dinar i que pujaria acompanyat de l'Ignasi. De tota manera, em va anunciar que el director del parc, l'Eduard, i un dels guardes, l'Andreu de Gualba, s'ocuparien de la meva visita. I així va ser. L'Eduard és una persona encantadora que va sempre amunt i avall per aquest parc immens. I l'Andreu és un extraordinari interlocutor i un excel·lent xòfer capaç de conduir un tot terreny amb mans de seda i braços de ferro. De fet, així va ser. Llevat de l'últim dia en què un altre guarda, en Pere de Can Vila, es va ocupar dels meus desplaçaments. I aquest altre Pere bé pot rivalitzar en perícia amb l'Andreu. El dia abans d'anar al parc vaig anar al Montseny, tot sol, amb un cotxe que em va facilitar la gent del parc, visitant els voltants del massís, és a dir, donant la volta a la immensa falda del Montseny. A les 6 de la tarda m'havia de trobar amb l'Andreu. Havia començat a Sant Celoni prenent un cafè doble per aixecar-me els ànims. El bar és a les afores de la vila i no gaire lluny. D'allà mateix estant, es podien veure 2 o 3 degradants urbanitzacions. Faig un comentari a l'amo del bar. Tot això que s'està construint aquí és horrible. Potser no tenen ni permís. Horribles o no, i amb permís o sense, ells ja hi són. Això dels permisos ho tramiten després. O potser ho estan fent ara, però en general van el fet consumat. I ningú no es diu res? Sí, és clar que sí. Hi ha protestes, escrits a l'Ajuntament, a la Diputació, a la Generalitat, on vostè vulgui, però després no sé com tot s'arregla. El que passa és que es remenen molts diners. I tant els venedors com els compradors donen vida a la zona. Això és el que passa. Home, donen vida. No puc entendre que una cosa il·legal i nociva doni vida ni doni res. M'estimo més deixar córrer la qüestió. Trago i continuo carretera endavant per la falda sud. Passo per Sant Antoni de Vallmajor, de Vilamajor. Des d'on es veu Sant Pere, el mateix nom, i vaig fins a la Garriga sense entrar a Cànoves, però sí travessant Samalús. El passatge canvia de lloc en lloc, ja que depèn de les pujades o les fondalades per on passo. Així a cop d'ull veig el Montseny molt més gran i molt més alt que no el recordava vist des de Viladrau. Deixo enrere la Garriga. Remunto al riu Congost, al costat del qual discorren la carretera i la via del tren, i continuo per Figaró, Santa Eugènia i Aiguafreda. Durant tot aquest trajecte, la vista del Montseny és pràcticament nul·la, ja que l'espadat que dona el Congost i unes enormes parets naturals i talussos tapen la muntanya que tinc al damunt. És el que després no vèiem des d'on estàvem. Vam estar a sobre però no ho vam veure. Al llarg d'aquests quilòmetres, la vegetació que predomina és l'alzina comuna, el pi roig i l'alzina sorera. A la cruïlla de Tona giro a la dreta i continuo cap a Seva. No m'hi deturo, que demà m'haig de reunir aquí amb l'alcalde del poble i l'Eduard, el director del parc. Viladrau ha canviat poc. Després de la Guerra Civil hi he estat només dues vegades i llevat d'algunes construccions noves i bastant dignes, el nucli del poble el trobo intacte. És als afores on ara hi ha dues petites indústries tèxtils i de confecció i també la planta embotelladora d'aigua de Viladrau, que em diuen que és propietat dels que a França són els amos de l'aigua Perrier. Dino al restaurant del poble, que és també un hotel molt conegut. Torno a recordar noms i llocs, mentre miro el paisatge que aquí a baix és compost per castanyers, alzines i algun roure. Tornen a la meva memòria, barrejats amb els meus anys de fam i desempar, noms per aquí quasi màgics: la Font de l'Oreneta, Ca l'Arbolari, Ca la Rita, el Santuari de Sant Segimon, Can Sala, on diuen que va néixer Joan de Serrallonga, el famós bandolanyerro, el cap d'una colla de lladres on hi havia algun dels nombrosos germans que tenia. Menjo poc, estic desganat. Potser són els records gens feliços de la meva infantesa i potser també el fet que estic sol sense escoltar ni poder parlar amb ningú. Estic trist, busco una petita solució i pregunto al cambrer, només perquè em digui alguna cosa. Vostè és d'aquí? No, senyor. Però ja fa tants anys que hi treballo, en aquest poble, que és com si en fos. Quants habitants té Viladrau, ara? A l'estiu o tot l'any? Tot l'any, és clar. A l'estiu deu venir per aquí molta gent. Doncs de gent fixa, el poble té uns mil habitants, però a l'estiu n'hi ha més del doble. Aquestes patates i mongetes són d'aquí? Sí, no n'hi ha de millors, però vostè quasi no menja. No gaire. I es continuen conreant tant com abans les patates? Què vol dir vostè quan parla d'abans? No tinc ganes d'explicar-li que em referia als anys 37 al 39, a la Guerra Civil. I li dic, no ho sé, parlo de fa uns 30 anys. Ah, no, abans es venien fora del poble i eren famoses. Les que ara es recullen són només per al consum del poble. Són més de 3:45 i he d'anar de pressa. Torno a la carretera i continuo. Veig el coll de Sant Marçal i molt a prop el turó de l'Home i les Agudes. El Matagall queda al darrere. Realment comprovo que des d'aquest costat nord el Montseny es veu més baix, més a prop. L'explicació és que aquí l'altitud és més gran i els pobles són més a prop de la falda del massís. Continuo fins a arribar a la cruïlla d'Espinelves. Ai, Déu meu! Tornen els records i vaig cap a Arbúcies, on tinc una cita amb l'alcalde per d'aquí 2 dies. Aquest Pere em fa anar d'alcalde en alcalde, cosa que li agraeixo, perquè una cita amb un alcalde és la garantia d'un bon dinar. Si després resulta que no menges, no? Sense parar, passo per Breda, la Batllòria i Gualba, fins a arribar a Sant Celoni. Allí, i des de les 6 en punt, m'espera l'Andreu de Gualba. Amb el seu tot terreny canvio el maletí de cotxe i pujo amb ell. El cotxe que jo he utilitzat ja el passaran a buscar els encarregats del parc. L'Andreu és alt, fort i molt comunicatiu. Què? Ha anat bé aquest tomb? Sí, molt bé. Era per situar-me i recordar moltes coses, ja m'ho imagino. I està molt bé. Demà ens endinsarem muntanya amunt. I on anirem ara? No hi ha pressa. Tot i que ja és fosc, falta molta estona per al sopar. Podem... El carajillo se'l va fer venir ell. Jo em vaig consolar amb un modest cafè doble i un parell d'aspirines. Molt bé. Asseguts a la taula del bar, l'Andreu m'explica que aquests dies dormiré en un hostal.
Se'l va fer venir. Se'l
va fer venir, sí. Dormiré.
Sí. Jo me consolé con un... Sí. Jo dic, esto es cierto. ¿Me acuerdo cómo se lo diera? Estos cafés que me tomo yo, que son agua con hielo.
Sí.
Y un par de aspirinas. Tenía una especie de angustia de no sé qué aquí en la cabeza. A ver.
Vies dormir en un hostal que és també restaurant. Li agradarà. Està ficat dins el massís, molt a prop del poble de Montseny. És molt net, allí estarà ben cuidat. S'hi menja molt bé i les habitacions són espaioses. Té totes les comoditats i a més és un lloc molt tranquil, és veritat. Les habitacions fantàstiques, bueno, tot molt bé. Si és així, m'agradarà, segur que sí. I carretera i avant.
Carretera i manta.
Sí, carretera i manta, carretera i avant. Deixem de costat Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera i uns 10 o 12 quilòmetres l'Andreu agafa una desviació a la dreta. Continuem uns metres i ja som davant de l'hostal. Mentre m'inscriuen i em donen l'habitació, l'Andreu m'explica. Demà pujarem fins a la Calma, sota el Matagalls, i donarem una volta per aquells cims fins que vostè es cansi. Hem d'anar a dinar a Ceba, perquè ens hi esperen. Sí, sí, l'alcalde i l'Eduard. Doncs a sopar, company, i molt bona nit. No hi va haver manera que es quedés per compartir la taula amb mi. A casa seva l'esperaven i no els havia avisat. El sopar era molt bo i generós, com ho era la gana que jo portava. L'habitació neta i espaiosa, tal com l'Andreu m'havia dit. Vaig dormir molt bé. L'endemà, quan estava acabant d'esmorzar, va aparèixer l'Andreu. Es va prendre un cafè amb mi i apa amunt, que la vida són dos dies. Ara, de matí, vaig adonar-me que l'hostal era una bona restauració d'una masia bastant antiga. El deixàrem enrere i es van ficar per una pista, amb alzines a costat i costat, que se'n va fer interminable. En aquesta altura, les alzines ho dominen tot. Més amunt, ja és una altra cosa. Allí comencen els castanyers i les fagedes. Els alzinars són impressionants. Li pregunto a l'Andreu pel perill d'incendis, perquè el sotabosc de vegades és molt atapeït. No és fàcil que el foc es cali aquí. Aquest sotabosc atapeït ho ofega tot, i a més l'alzina resisteix com cop altre arbre als incendis. Vols dir que és més fàcil que es cremi una pineda? Naturalment que sí. El seu sotabosc és clar i sec, i el pi crema molt de pressa. Estem arribant a una altura on es comencen a veure els castanyers i el faig. És altitud, no?
Sí.
Es pot dir altura també? I el faig. Aquestes resines...
Altitud i latitud és altra cosa.
Altitud. Altitud de... Bueno, altitud de muntanya.
Sí, però altura és més correcte.
L'hem vist a baix, al peu del massís. Aquestes resines són com les que hem vist a baix, al peu del massís? No, no. Són alzines, però d'una altra varietat. I també el sotabosc és diferent, però l'alzina, en totes les seves varietats, és un arbre més... és l'arbre més estès al Montseny, si realment jo no m'ho pensava. El més estès, ja que ocupa el 80% del territori. No és el més vistós, però sí el més característic d'aquí. aquesta fotografia és preciosa, eh? És la pàgina 81. Preciosa. Després de deixar enrere el suí, arribem...
Això són
alzines, eh? Sí, 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 tot això són les alzines. En canvi, això són els plata, no sé què és això. Després de deixar enrere el suí, arribem a les onejant planures de la calma. És un terreny ampli, sense arbres, segurament a causa de l'acció de l'home. Hi ha moltes herbes i amb seguretat són bones terres per al pastoreig. Baixem al tot terreny. Reconec algunes de les espècies vegetals que veig a terra. Ah, ja tinc. La bruguerola, la ginesta, la falguera. Canviem una estoneta fins que trobem...
Caminem.
Un Ai, caminem, sí. No, és que estava pensant la falguera, perquè jo pensava abans que la falguera només era de...
Ui,
de llocs
fondos. Ahir ja nos ho dijo, ahir sí, tenien sí, classes sí. De falguera.
Sí, ara m'acordo, sí.
Falguera seca,
sí.
Està.
Sí, eso. Jo pensava en la húmeda, la de los torrentes de Torrembó.
Ai, uf, ahir...
Caminem una estoneta fins que trobem un ramat d'ovelles.
El bosque de falguera, que...
Sí, que fuimos en Oviedo, cerca de Oviedo, sí. Caminem una estoneta fins que trobem un ramat d'ovelles, un centenar llarg, diria jo. Molt apartat del ramat veiem el pastor. Ens hi acostem, parla poc, com tots els pastors del món. Viu quasi tot l'any sol, vull dir només, amb les seves ovelles, a les quals fa dormir dins d'una cleda aixecada amb pedres i adob. Ell dorm dins d'una estranya cabana que s'ha construït al costat de la cleda. Ens presentem i jo li dic: m'ha explicat l'amic Andreu que us passeu la vida aquí a dalt. Us agrada això? Prou que m'agrada. I no teniu ganes de viure i sentir la gent? Teniu ràdio de piles? No m'agrada sentir la gent ni la ràdio. Estic bé com estic, més tranquil. No vull sorolls. Es fuma una cigarreta amb nosaltres i mira com distret cap al ramat. Realment no li interessa gens cap mena de conversa. L'Andreu i jo ens acostem al Puigdrau. Allí hi ha gent i també un tractor, una pala excavadora i un camió. I construeixen un repetidor de televisió, perquè el senyal, que en diuen ells, és a dir, la imatge, es veu molt malament en alguns pobles de baix. Tornem al tot terreny i amunt cap al Pla de la Calma. Trobem un altre pastor. Les seves ovelles són tan lluïdes i grans com les que acabem de veure. Un altre intent de ser xerrada, però amb el mateix resultat. És curiós, l'Andreu coneix molt bé aquests dos pastors i fins i tot els puja provisions que ells necessiten, però no hi ha manera de fer-los parlar. Penso que deuen ser dels últims pastors de Catalunya, llevat dels que queden a la zona dels Pirineus. Al matí ja és molt avançat. Arribem a Collformic. Tombem a l'esquerra. Per la carretera asfaltada baixem cap a Seva. Creuem el poble de Brull. Sense voler, ho recordo, aquest lloc. I no solament perquè hi vaig ser, sinó perquè en un santuari... Perquè és... No, en un santuari...
Un sanatori.
Ah, en un sanatori, sí, és veritat. En un sanatori. Perquè hi vaig ser, sinó perquè en un sanatori antituberculós que hi havia aquí, va morir l'any 38 el jove poeta mallorquí Bartomeu Rosselló Pòrcel. A Seva ja ens esperaven l'alcalde i l'Eduard. Seva és un poble molt cuidat. El mateix edifici de la casa, de la vila, és un bon exemple de restauració i alhora de respecte a l'arquitectura local. I veig que hi ha molta gent que ha restaurat també els seus habitatges. D'entre l'harmònic conjunt del poble, crida l'atenció el campanar romànic quadrangular, encimbellat amb uns ornaments que, vistos de lluny, semblen merlets. És tard, molt tard, però sembla que ningú no té pressa. A quarts de quatre dinem en un restaurant dels afores. Seba viu del treball dels seus veïns, tant si aquest es desenvolupa a dins o a fora del poble, però viu sobretot del turisme, de les persones que han fixat aquí la seva segona residència. L'alcalde és un home optimista i, pel que he vist, eficient i agradable. És un col·laborador entusiasta de tots els que tenen cura del Parc Natural del Montseny. Després d'una sobretaula animada, l'Andreu i jo ens acomiadem. En tornar a passar per Collformic, anem directament a Sant Bernat. Parem just per veure l'ermita situada a sota, a la zona sud del Matagalls. És una imitació del romànic i no massa feliç. L'Andreu m'explica que ara s'hi casa molta gent i que, a més, cada any es celebra un aplec, el dia 15 de juny, que reuneix una gran gentada. Els llums ja encesos del poble del Montseny indica que l'hostal és a prop. Quan hi arribo, abans de sopar, torno a estudiar el plànol i a repassar les anotacions.